Molt bon dia, és la una. Comencem a Ràdio Balaguer repassant l'actualitat d'aquesta jornada. Avui és dilluns, dia 2 del mes de desembre ja. Obrim l'informatiu de Ràdio Balaguer parlant aquest dilluns de política local. La veïna de la CUP, Mari Carmen Núñez, ha lamentat aquest dilluns els tempos i també les formes en què el PSC va presentar una moció en solidaritat amb el País Valencià en el darrer ple municipal. Una sessió plenària, la de la setmana passada, en què es van presentar dues mocions sobre el mateix tema, aquesta socialista i també la primera que es va debatre, presentada precisament per la CUP. D'altra banda, també parlarem del PAE de Treballem per Balaguer, Guifré Ricard, perquè ha explicat aquest dilluns que aquest 2024 s'hauran invertit uns 120.000 euros en actuacions per promoure el comerç local. Els dos PAEs han intervingut en el programa Actualitat Plural de Ràdio Balaguer. De seguida escoltem les seves declaracions en aquest i altres sentits. A banda, però, els expliquem altres notícies d'interès. Són les següents. A nivell local, avui també parlarem d'obres aquí a la ciutat. La Paeria ha iniciat aquest dilluns els treballs d'arranjament del paviment de diferents carrers del nucli urbà i també del polígon industrial Camp Llong. Les obres han començat pel carrer Almatà. Camarasa aprova el pressupost pel 2025 que ascendeix a 1.288.000 euros. També en parlarem avui, juntament amb que el Consell Comarcal de la Noguera ha celebrat aquest dilluns una jornada dedicada al sector turístic sota el títol d'Accions 2024, Certificació, Biosfer i Turisme Accessible. També avui els detallarem la programació del cicle d'hivern al Teatre Municipal de Balaguer. S'ha presentat aquest dilluns la 27a temporada d'Arts Escèniques i Música, que començarà el diumenge 12 de gener amb el concert Reixos Fusió. També repassarem alguns dels actes que han tingut lloc aquest cap de setmana aquí a la ciutat i comarca. Per exemple, a Balaguer s'ha inaugurat una exposició retrospectiva sobre els 37 anys d'història de la Societat Gastronòmica i Cultural del Comtat d'Urgell. Age, d'altra banda, ha celebrat la 27a edició de la seva fira i Camarasa, el ranxo dels vaguistes. Ho explicarem tot plegat abans de la secció esportiva, en la qual avui abordarem els següents continguts.
Parlarem de futbol, del primer equip del Club Futbol Balaguer, que va perdre per 0-2 al camp del Manresa aquest diumenge en un partit que no es va decidir fins al minut final. I també tindrem espai per parlar del juvenil, que a diferència del Balaguer va aconseguir un valuós empat a 0 a Cerdanyola, trencant una dinàmica negativa de fa moltes jornades. En bàsquet, cara i creu per als equips del Club Bàsquet Balaguer, el Teixidor Associats cedia 64-71 contra el Viladecans, mentre que el Q2 Consultors, en canvi, guanyava 61-76 a la pista de l'Espanyol.
La paera de la CUP, Mari Carmen Núñez, ha lamentat aquest dilluns en el programa Actualitat Plural de Ràdio Balaguer d'aquesta casa els tempos i també les formes en què el PSC va presentar la moció en solidaritat amb el País Valencià en el darrer ple municipal. En la sessió plenària de la setmana passada es van presentar dues mocions, una per part de la CUP i l'altra per part del PSC, aquesta darrera amb caràcter d'urgència. Segons la paera CUPaire, la de la formació socialista era en part un plagi de la moció de la CUP i no tenia cap lògica presentar dues mocions en què es deia pràcticament el mateix, tret d'algun punt en què es feia referència al dèficit fiscal que pateix el País Valencià i a la depuració de responsabilitats polítiques. Segons Mari Carmen Núñez, que ha recordat que la seva intenció inicial era que la paeria fes una declaració institucional al respecte, l'actitud del PSC, diu, va ser un rampell.
Nosaltres vam respectar els tempos, vam donar marge a tots els grups municipals perquè s'ho pensessin, perquè ens demanessin que es pogués canviar, i les coses no es fan per rampells, es fan de manera tranquil·la i pensada. Que l'haguessin reiterat, ho he comentat abans, a mi me diuen tots els grups municipals, ei, fem declaració institucional, i jo l'hagués reiterat el dia de la informativa. És que ja no... Sí que és veritat que és millor fer les coses consensuades, evidentment, ho he comentat abans, però la qüestió és de perquè a mi no m'agrada una cosa, la tinc que tombar o la tinc que refer? Per què no m'ho va dir? Per què no ens ho van dir en aquell moment, quan han tingut dies? No a darrera hora. És que la qüestió és, són els tempos i les formes. no és el que... Clar que m'hagués agradat fer una col·laboració institucional, clar que m'hagués agradat fer-la, però no amb aquestes maneres. És com una imposició, és com si jo presentessin en aquest grup municipal una moció i volgués que tothom s'afegís a no a refer-la perquè no m'agrada el que diu. No hem sabut, no ha sabut estar a l'altura. Però és que el PSC ha tingut que, ostres, hagués jugat la carta de la informativa i s'hagués pogut sortir amb la seva, tothom content. I no fer, doncs, aquest, provocar aquesta situació tan desagradable.
En un altre ordre de coses, Mari Carmen Núñez ha avançat que analitzaran l'informe desfavorable sobre el fet de penjar la bandera estelada al balcó de l'Ajuntament. L'informe els va arribar la mateixa tarda del ple i, segons la paera de la CUP, consultaran amb juristes què diu el document perquè, ha recordat, hi ha un acord de ple en què es va aprovar penjar l'estelada al balcó de la Casa de la Paeria.
Va arribar aquella mateixa tarda, vaig fer una lectura molt ràpida abans del ple perquè justament vaig obrir el correu i el vaig veure i que ens ho mirarem amb altres juristes perquè creiem que només contemplen la part i falta una altra part. Quan tu fas decisions dins del ple, fins a quin hem de valorar fins on se poden arribar a complir. I això és un punt que es va aprovar per ple, és un punt que es va aprovar, per tant s'ha d'aplicar. Vull dir, aquí només contemplava el tema de les banderes... Que si
informa de... desfavorablement que es pengi qualsevol bandera que no sigui institucional. Em sembla que van ser paraules de la paera en cap, eh?
Sí, vull que l'informe. Suposo tampoc podem penjar cap bandera en favor de l'orgull ni del 25 de novembre. Vull dir, hi ha banderes que se pengen... i que, evidentment, donem totalment recolzament, eh? Però que no són institucionals si es pengen. Vull dir, si no es pengen una i l'altra no, a veure, i després hem de mirar fins a quin nivell s'han de complir els acords dels plens, perquè són acords que han plès la corporació. Vull dir que aquest informe està una mica com coix. Vull dir, volem passar-lo, i de fet ho hem contactat amb juristes perquè, bueno, s'ho mirin i tinguin en compte si falta quelcom amb aquest informe.
Des de la CUP també demanen que al futur Albert de Balaguer hi hagi algunes places pels pelegrins del Camí de Sant Jaume després que ha deixat de funcionar l'Albert 3 a Pàmies. Entre altres qüestions, Mari Carmen Núñez també ha lamentat aquest dilluns no haver pogut assistir al sopar que es va fer amb el pregoner de les festes del Sant Crist d'aquest any, el senyor Josep Giral, només pel fet de voler-se'l pagar ella i no amb recursos públics. Diu que des de la paeria no li van autoritzar. D'altra banda, parlem ara del grup de Treballem per Balaguer. Un dels seus paers també ha intervingut aquest dilluns en el programa Actualitat Plural de Ràdio Balaguer i ha explicat, entre altres coses, que també de seguida detallem, que aquest 2024 s'hauran invertit uns 120.000 euros en actuacions per promoure el comerç local. Una d'elles és la il·luminació nadalenca que es va encendre el passat divendres i a la qual es destinaran uns 82.000 euros. Els llums de Nadal i la col·laboració amb la campanya comercial són, diu Ricard, una aposta clara de l'equip de govern per potenciar el sector comercial de la capital perquè, ha assenyalat, és un important teixit econòmic de la ciutat.
Fa anys enrere, quan se feia la pista de gel, eren 80.000 euros, més els costos energètics. Aquest any la il·luminació són 80.000 euros.
80.000 euros la pista, vols dir?
80.000 euros abans era la pista i ara són 82 o 84 el tema de la il·luminació de Nadal. I en aquest sentit, nosaltres ho hem coordinat amb les associacions de comerciants, està coordinat amb ells, està parlat amb ells, és una aposta pel comerç. Fins ara no hi havia partides, no?, tal qual el pressupost pel comerç. Hi ha 120.000 euros que s'han invertit en dinamitzar el comerç. Entenem que el comerç local és el teixit econòmic molt important a la nostra ciutat i, per tant, apostar aquests diners pel comerç local nosaltres no ho trobem excessiu. Ho hem fet, torno a dir, coordinats amb ells i és una aposta que ells han volgut que també que sigui així i continuarem fent-ho així.
Aquests 120.000 euros s'han invertit aquest any?
S'han anat invertint en diferents accions, en microaccions, s'han anat invertint al comerç local. Per tant, com hi ha el pressupost de 21 milions, altres partides per altres coses que són necessàries i que gastem molts més diners, entenem que pel comerç local hem començat per 120.000 euros, que no entenem que sigui molt, tot al contrari, creiem que és poc, però bueno, hem d'anar començant per alguna cosa. i continuarem apostant pel comerç local perquè entenem que són els que són els nostres veïns, és la veïna que té el forn de pa, és la veïna que té la botiga de roba i són els que són la nostra activitat econòmica d'aquí la ciutat juntament amb les empreses del polígon. Per tant, si perdem el comerç, perdem moltes coses.
En un altre ordre de coses, Guifré Ricard no ha volgut entrar a valorar el fet que en el darrer ple municipal, ho dèiem fa un moment, es votessin dues mocions sobre el mateix tema, el suport i la solidaritat amb els afectats per la Dana. El PAE d'Urbanisme ha subratllat que no toca entrar en debats polítics en un moment tan crític per les persones afectades i ha reiterat la necessitat d'unir esforços per donar suport a les víctimes i les seves famílies. Amb aquestes paraules, el PAE ha apel·lat a la responsabilitat i la solidaritat per damunt de les qüestions polítiques.
Des de Treballem per Balaguer no entrarem a discutir cap tema d'aquests. Per nosaltres la situació ja ha sigut prou greu a la zona de València, zona de Catalunya i altres zones que han patit la Dana i en aquest sentit ja ho vam dir al ple, no entrarem en un debat polític, creiem que no toca, creiem que ara el que toca és donar el màxim recolzament a totes les famílies que han patit els danys i han perdut familiars, amics, companys, que hi ha hagut moltes víctimes i per tant nosaltres tot el que sigui donar suport hi estarem i per tant no entrarem en un debat polític perquè creiem que no toca i la part política ha fet prou el ridícul i ha quedat demostrat que ha fet prou el ridícul i per tant no entrarem en un debat. I tot el que sigui recolzament cap al País Valencià o cap a les zones afectades i cap a les famílies afectades, doncs nosaltres hi serem.
D'altra banda, Ricard ha explicat que el consistori continua treballant per fer visitable la sèquia del CUP al seu pas pel carrer del Miracle. Es tracta d'un projecte que es va iniciar fa molt temps i que s'ha endarrerit per qüestions burocràtiques de la Diputació i també, segons el PAE, perquè des de la paeria no es va gestionar correctament el procediment d'expropiació als veïns afectats. Respecte al projecte d'arranjament del paviment del carrer Barri Nou, també aprovat en l'última sessió plenària, ha assenyalat que és una actuació necessària. Deixem la part més política i parlem ara d'obres, no ens movem però de Balaguer. La paeria ha iniciat aquest dilluns les obres d'arranjament del paviment de diferents carrers del nucli urbà i també del polígon industrial Camp Llong. El projecte compta amb un pressupost d'execució de 130.000 euros.
El PAE d'Urbanisme Guifré Ricard ha explicat que els treballs han començat pel carrer Almatà, entrant per la variant, i també avui s'ha actuat al carrer Sanaüja. De cara a demà dimarts, les obres continuaran per l'avinguda Comtes d'Urgell, dimecres i dijous pel passeig de l'estació entre la plaça Pau Casals i la plaça de la Sardana, i la setmana que ve s'actuarà el polígon Camp Llong. A l'avinguda Comtes d'Urgell, a banda de renovar l'asfalt, també s'ordenarà la zona canviant el sentit dels aparcaments que hi ha actualment en bateria per aparcaments en línia. L'objectiu, segons Ricard, és millorar la seguretat en aquest indret.
Avui també, per exemple, dilluns han començat una actuació al carrer Sanaüja per intentar solucionar una incidència que hi ha, com que se fa un forat allí al carrer Sanaüja per un tema de clavegram. Estan intentant avui reparar això. La idea és que demà es pugui fer l'asfaltatge del primer tram de l'avinguda Comte Jaume d'Urgell davant de la residència. D'allí es canviarà el sentit de l'aparcament del costat del riu, que ara aparquen en bateria i la idea és que aparquen en filera per un tema de millorar la seguretat, perquè a vegades aparcaven cotxes o aparcaven furgonetes i dos cotxes no passaven a la vegada i sempre hi havia una mica de rebombori, no?, en quant al trànsit, i per tant ordenarem una miqueta el que és els aparcaments. I et dic, demà està previst que hi hagi el carrer, l'avinguda Jaume Comtes d'Urgell, aquest primer tram del carrer Sanaüja. Dimecres i dijous està previst que facin el primer tram del passeig entre Pau Casals i la plaça Sardana, començaran pel costat dret de pujada i després, quan hauran acabat aquest, començaran pel costat esquerre, que és el de baixada. I dijous, si no, ahir de cara, bueno, divendres és festiu, perdó, llavors de cara a la setmana vinent doncs ja anirien cap al polígon Camp Llong.
L'actuació que es farà els propers dies, segons el mateix PAE d'Urbanisme, no és una reparació, sinó que es tracta d'una reforma integral del paviment en aquests trams de carrers, els més urgents on treballar, segons la diagnosi feta per l'Oficina Tècnica de l'Ajuntament. Paral·lelament, la paeria està estudiant contractar una empresa externa per fer reparacions puntuals de diferents forats i clots i donar així suport a la brigada municipal i tenir el paviment dels carrers en condicions.
Quedarà un asfaltatge completament nou. Vull dir, no és una reparació, això ho fem per un altre costat, que sí que ara estem mirant de contractar una empresa perquè faci reparacions de diferents forats que hi ha també a la ciutat, per donar aquest suport a la brigada municipal, i doncs, intentar doncs, tindre l'asfaltatge amb les millors condicions. Entenem que hi ha molts punts i molts llocs de Balaguer que hi ha aquestes incidències i, per tant, doncs, reforçarem aquesta contractació per intentar doncs, tindre l'asfaltatge de la millor manera.
L'objectiu del govern municipal és anar fent aquests tipus de millores per tenir les diferents vies de la ciutat en bon estat i amb el manteniment òptim. El projecte d'arranjament va sortir a licitació amb un pressupost de 190.000 euros, tot i que s'ha acabat executant per menys diners, uns 130.000.
I anem ara fins a Camarasa, obrim així la informació comarcal. Camarasa ha aprovat el pressupost pel 2025 que ascendeix a 1.288.000 euros. El govern vol continuar consolidant el municipi com un punt d'atracció tant pel que fa al turisme com també per esdeveniments esportius, entre altres.
L'Ajuntament de Camarasa ha aprovat en el ple celebrat el passat dijous dia 28 de novembre el pressupost per a l'exercici 2025 amb l'objectiu de consolidar el municipi com un punt d'atracció tant pel que fa al turisme, als esdeveniments esportius, com a aquelles famílies que vulguin endegar un projecte de vida aquí, segons ha explicat l'alcaldessa Elisabet Lizaso. Així, els comptes ascendeixen a 1.288.150 euros, on destaquen els 255.200 en inversions, tenen en compte partides per la millora de camins, protecció de franges perimetrals, rehabilitacions d'edificis, millora d'equipaments esportius i optimització d'altres infraestructures. En aquest sentit, Lizaso vincula el patrimoni natural com un dels atractius més importants que ens estan convertint en referents pel món de l'esport, com l'escalada, i de retruc, com una contrada amb espais naturals que inviten a venir i visitar regularment des de qualsevol punt del territori al municipi, ha assenyalat. Així, els comptes per l'any 2025, afirma l'alcaldessa, podem considerar que s'ajusten al full de ruta que tenim d'ençà que som al govern per ser referents en aquests àmbits, sense oblidar el dia a dia de Camarasa i els serveis bàsics i d'atenció del nostre personal a la ciutadania. El pressupost també continua apostant per les polítiques d'accés a l'habitatge i la dinamització del teixit associatiu, ja que considerem que un bon lloc per visitar ha de ser un bon lloc per viure-hi, assenyala Lizaso. Altrament, el ple també va donar el vistiplau a la modificació número 5 de crèdit per poder fer front a diferents despeses de personal, manteniment i serveis.
I parlem ara dels buidatges dels canals de Balaguer i Térmens a la Noguera i de Seròs i Lleida al Segrià per a treballs de manteniment i millora perquè ha motivat la retirada de prop de 62.000 peixos invasors. La directora tècnica de la consultora ambiental Ecus, Clara Companys, apunta que l'escalfament de l'aigua pel canvi climàtic afavoreix la proliferació d'aquestes espècies i creu que anirà a més els propers anys.
En un principi, la causa que s'està trobant de manera generalitzada seria l'augment de temperatura de les aigües. Les aigües cada cop són més càlides, les espècies autòctones són més exigents que les al·lòctones, la truita és molt més exigent, un salmònid és molt més exigent que un ciprinícola, que són les invasores, i per tant això fa una mica que es desplacin aigües amunt, buscant aigües més fredes i més bona qualitat, i les espècies invasores aprofitar això per anar-se expandint.
Fins i tot al canal de Balaguer van trobar una invasió de musclos i cloïsses asiàtiques que cobria la solera del canal com si fos un mantell.
I al canal de Balaguer va ser sorprenent el fet de que no ens ho esperàvem, el fet de que vam treure moltíssima cloïssa asiàtica i musclo asiàtic, però moltíssima, em refereixo que semblava una catifa de sorra al terra, que des de dalt caminant podies imaginar-te perfectament que arena o sorra o algo que hi havia dins damunt del terra, i en canvi era tot cloïssa asiàtica, n'hi havia moltíssima. Sí que n'havíem vist al canal de Seròs, però el canal de Balaguer Térmens Lleida va ser novedós trobar-nos amb tantíssima quantitat de cloïssa asiàtica.
El rescat es va fer a peu i mitjançant l'ús de pesca elèctrica, un sistema que consisteix en una petita descàrrega elèctrica que immobilitza els exemplars durant només uns segons, els necessaris per capturar-los amb salabres. Tots els peixos s'han anat classificant i segons el tipus d'espècie i de la seva mida s'han anat dipositant en uns petits tancs isotèrmics que compten amb oxigen per traslladar-los novament al riu. El buidatge periòdic s'inclou dins del pla de la companyia Endesa, que té com a objectiu mantenir en òptim estat les seves instal·lacions al mateix temps que fomenta el respecte i la protecció del medi ambient. Canviem de registre, parlem ara de turisme amb el títol Accions 2024, Certificació, Biosfer i Turisme Accessible. L'àrea de turisme del Consell Comarcal de la Noguera ha organitzat aquest dilluns al matí a la sala d'actes del Consell una jornada formativa adreçada a empresaris i empresàries i personal tècnic del sector del turisme de tota la comarca.
La jornada, en la qual han participat 20 persones de l'àmbit turístic de la comarca, ha comptat en tres parts. La primera ha consistit en la presentació de les accions implementades des de l'àrea de turisme durant el 2024 per part del personal tècnic. A continuació, el cap de promoció i màrqueting del Patronat de Turisme de la Diputació de Lleida, Juli Alegre, ha presentat la certificació Biosphere Destination, obtinguda l'any 2021, per promoure que més empreses i entitats es comprometin amb directrius responsables i ecològiques, donant suport a un creixement turístic sostenible de la destinació. La darrera part ha estat la formació tècnica especialitzada Accessibilitat Universal aplicada al sector turístic, a càrrec de Day Consultoria, que ha presentat una visió àmplia i pràctica dels requeriments de l'accessibilitat universal als establiments turístics i la difusió de bones pràctiques al respecte. El director del Patronat de Turisme de la Diputació de Lleida, Juli Alegre, ha dit que és important que es facin jornades de comunicació entre el sector públic i privat. En aquest sentit, diu que la jornada d'avui ha de servir perquè més empresaris coneguin els avantatges de disposar de la certificació Biosphere i s'hi adhereixin.
Bé, la jornada d'avui és molt important perquè des del Consell Comarcal s'està explicant als seus empresaris les activitats que s'estan desenvolupant, que són moltes i molt variades. És important que hi hagi aquesta comunicació entre el sector públic i el sector privat. Per part del Patronat de Turisme i la Diputació de Lleida hem volgut posar l'accent en el que és el compromís en la sostenibilitat, amb la certificació Biosphere. Des del Patronat de Turisme i dintre del que és el nostre pla estratègic estem treballant per una certificació que es fa Biosphere i el que pretenem és que els empresaris s'adhereixin i l'assoleixin. A més, n'hi ha tot un programari en el que és fàcil poder assolir i sobretot hem fet un acord amb l'Institut de Turisme Responsable, que és el que gestiona aquesta certificació, perquè als empresaris de casa nostra els hi sigui gratuïta. En la qual cosa el que estaven és explicant els valors, les possibilitats que tenia aquesta certificació i les facilitats que els donem per assolir-la.
Juli Alegre ha explicat també alguns dels avantatges de disposar de certificació, com el fet d'aparèixer com a establiment destacat als webs dels operadors turístics online.
Se'ls faciliten 600 accions que poden desenvolupar, accions que ja estan desenvolupant i d'altres que són guions de treball. Llavors, un cop se comprometen, tenen un temps, aproximadament uns 2 mesos, per tal de poder-la dur a terme. Llavors, un cop han assolit aquesta certificació, d'una banda, les grans operadores turístiques online els hi destaquen. Llavors, l'establiment que està destacat amb una operadora turística com pot ser Booking, amb els segells Biosphere, ven més que la que no està destacada. A més, també des de l'administració els estem donant facilitats als establiments, com per exemple la gratuïtat a l'hora de formar part de programes com els de l'Agència Catalana de Turisme, que té un cost i que aquest cost queda totalment eixugat. I, com no, el benefici que donem a tot el nostre territori a l'hora de fer bones pràctiques amb el nostre dia a dia.
Per la seva banda, Anna Pauls, tècnica de turisme del Consell Comarcal de Noguera, ha parlat d'algunes de les novetats realitzades aquest any en matèria de promoció turística.
Doncs hem creat un Wikiloc on els turistes doncs, poden entrar i trobar doncs, totes aquestes rutes i accedir també a través d'uns codis QR, val? En lloc de doncs, potser omplir el territori de senyalització, doncs, fer-ho d'aquesta manera doncs, més viva i que també sempre doncs, estan actualitzades. També doncs, s'ha presentat a nivell de promoció doncs, l'explainer de la Noguera, que es trobarà dintre, el podeu trobar dintre de Noguera Turisme, on doncs, donem a conèixer en pocs minutets la comarca de la Noguera. Després també doncs estem treballant amb el que seria la ruta Tour Selfie, val? Bueno, tot de plafons perquè el turista quan ve doncs, pugui fer-se doncs, fotografies dels llocs més emblemàtics de la comarca. Llavors el que han fet ha sigut cada municipi doncs, tindrà un punt Tour Selfie i podrà tindre captada aquesta imatge doncs, de la comarca.
Pauls també ha destacat com a novetat l'actuació del mapa turístic amb codis QR que permet accedir a una visita virtual de cadascun dels municipis.
Enguany, també com una novetat també entre d'aquesta sostenibilitat, el mapa turístic sí que amb una part hi ha el plano, amb rutes que es proposen, però per l'altra banda és un mapa turístic que a través de codis QR que enllacen cap a la pàgina web doncs sempre hi ha la informació actualitzada, val? En el sentit de que doncs, vols visitar, veure el municipi que visitaràs de vacances, doncs veuràs una visita virtual accedint amb aquest codi QR, no? I després també tota la informació que estigui sempre doncs, al dia.
Aquesta jornada s'inclou dins del programa d'accions de l'àrea de turisme del Consell Comarcal de Noguera, previstes per al 2024, amb l'objectiu de fomentar la gestió sostenible del turisme i oferir un plus de qualitat als serveis amb formació sobre bones pràctiques en l'accessibilitat.
I parlem ara de teatre i obrim així la informació d'àmbit més cultural i lúdic de l'informatiu d'avui dilluns. Parlem de la programació concretament d'hivern al Teatre Municipal de Balaguer. Aquest dilluns s'ha presentat la 27a temporada d'Arts Escèniques i Música, que començarà el 12 de gener amb el concert Reixos Fusió amb el pianista Albert Guinovart i la cobla Marinada. La darrera proposta del cicle serà el concert del grup Ginestà el dia 5 d'abril amb la proposta Vida Meva. A l'acte de presentació d'aquest dilluns hi han participat la paera en camp de Balaguer, Lorena González, la paera de cultura Mari Carme Puigpelat i el tècnic de l'àrea de cultura Pep Anjarri.
L'espectacle amb el qual començarà el cicle d'hivern del teatre serà el diumenge 12 de gener amb el concert Reixos Fusió, que enguany serà un concert de piano i cobla amb la cobla Marinada i tindrà com a protagonistes dos de les figures més internacionals del panorama musical català, el pianista Albert Guinovart i el director i compositor de bandes sonores Marc Timón. Entre el repertori que es tocarà al concert hi destaquen dues de les sardanes més emblemàtiques de Timón, així com una obra simfònica per a piano i cobla de Guinovart a partir de les cançons del musical Maricel de Dagoll d'Agum. La programació del teatre seguirà el dia 19 de gener amb El matrimoni de Boston, de David Mamet, sota la direcció de Josep Maria Mestres, i amb Emma Vilarsau, Marta Marco i Emma Arquillue. Per al dia 26 de gener, l'Associació Cultural Grup d'Art 4 ha organitzat el concert de Boom Dirtry dels Apalatxes a Catalunya, coproduïda amb el Centre Artesà Tradicionarius i la Fira Mediterrània de Manresa i amb el suport de Joventuts Musicals de Catalunya. El diumenge 9 de febrer es podrà veure la proposta Tots ocells sota la direcció d'Oriol Brogi amb Clara Segura, Xavier Ruano, Miriam Moucles, Marisa Llosa i Joan Carreras. El dia 9 de març serà el torn d'una proposta de dansa infantil amb Pere i el Llop amb música de Sergei Prokofiev, sota la direcció artística de Sebastián Marí, la direcció musical d'Ignasi Prunés i amb les coreografies i la interpretació de ballarins del Ballet Contemporani de Catalunya. També el 22 de març es podrà veure l'espectacle de dansa a l'ombra de Peter Pan, de Laura Olivella, interpretat per la companyia Som i Dansa. La darrera proposta del cicle serà un concert de Ginestà, el dia 5 d'abril, amb la proposta Vida Meva, amb Júlia Serrasolas, Pau Serrasolas, Francesc Valverde i Gerard Sala. El tècnic de l'àrea de cultura, Pep Anjarri, ha parlat d'una programació àmplia en disciplines i transversal en tipus de públic, buscant l'excel·lència per intentar que el teatre ompli les seues butaques durant tot el cicle.
La programació bàsicament és una programació àmplia, buscant el major nombre de públics possibles. De fet, tenim diversos plats forts i a més amb diferents disciplines. Tenim, com us he comentat, amb música comencem i acabem el cicle amb un concert de fusió, en aquest cas de música per a cobla, amb un pianista solista com l'Albert Guinovart. De fet, que jo recordi, és la primera vegada que en Guinovart ve al Teatre Municipal de Balaguer. És una primera figura a nivell musical a Catalunya i a nivell internacional, i acabarem en aquest cas el cicle també amb una proposta, però en aquest cas dirigida al públic més jove, com és el concert de Ginestà. I entremig doncs, tenim dues perletes, perquè és així, dues perletes com és Tots ocells i també Un matrimoni de Boston, i després òbviament també el fet de fer incidència a dues propostes de dansa com són el Peter Pan i el Peri en Llop. De fet, és una programació molt transversal que veieu que pot anar doncs, per a públic jove com per a públic adult, i sí que hem buscat és una miqueta, si em permeteu, i sense ser pretensiós, una mica l'excel·lència en el sentit de buscar propostes que siguin pel major nombre públic possible i per intentar que aquest teatre, que té una capacitat de 700 espectadors, doncs el puguem veure ben ple durant aquest cicle d'hivern.
La paera de cultura Mari Carme Puigpelat ha enfatitzat també aquesta diversitat, ressaltant el concert inaugural del cicle amb Reixos Fusió, que serà enregistrat per a la televisió, i el concert de Ginestà, amb una aposta per acostar la programació del teatre al jovent. Puigpelat ha fet una crida a regalar teatre per les properes festes de Nadal.
Veieu que hi ha una gran diversitat, no? Des de dansa, música, i començarem amb el dia 12, amb el Reixos Fusió, que és un concert de Reixos una mica especial, i esperem que s'ompleni, doncs, perquè es gravarà a TV3 i vindrà aquí a participar-hi d'aquest espectacle, i conclourem amb Ginestà, un grup de jovent doncs, que doncs, hem apostat també a la paeria doncs, per escoltar les peticions que a ells els agradaria, doncs, perquè volem, el que volem fer des de paeria és apropar al jovent i a diferents públics al teatre. Esperem que gaudim del teatre també amb aquest cicle i aprofitem per dir, no? Ara que venen Nadal, Reixos, que la gent regale i no sap a vegades el què, no? Doncs aprofitem, no? Regalem cultura, regalem teatre.
Pel que fa als abonaments, les persones que disposin de l'abonament del cicle anterior podran adquirir el d'hivern del 3 al 15 de desembre a l'oficina de turisme, de dilluns a dissabte, de 10 a 2 i de 5 a 7. I els diumenges i festius, d'11 a 2, o a través de la pàgina web entradesteatre.balaguer.cat. Per adquirir un nou abonament, es podrà fer del 16 de desembre al 10 de gener. D'altra banda, s'ofereixen diferents descomptes, en especial als estudiants de les escoles i centres de música, dansa i teatre de Balaguer, els quals podran adquirir les entrades a meitat de preu. També es farà un descompte del 10% al grup de lectura Llegim el Teatre de la Biblioteca Margarida de Montferrat, a famílies monoparentals, persones de més de 65 anys titulars del carnet jove o al programa Escena 25. També s'ofereixen preus especials per als estudiants d'educació secundària, batxillerat i cicles formatius de Balaguer, així com col·lectius amb risc d'exclusió social, vehiculat a través del programa Apropa Cultura.
I parlem ara de la Societat Gastronòmica i Cultural del Comtat d'Urgell, perquè ha inaugurat aquest dissabte una exposició retrospectiva dels seus gairebé 40 anys d'història, 37 concretament. La inauguració s'ha fet a la sala d'exposicions Estudi 76 de la Casa de la Paeria, un acte al qual han participat alguns membres de la societat, així com també la paera en cap de Balaguer, Lorena González, la paera de Cultura i Turisme, Mari Carme Puigpelat, i també la paera d'Educació, Infància i Igualtat, Anna Profitós. Cal destacar que Mari Carme Puigpelat és també la presidenta d'aquesta entitat. La mostra és un recull de les activitats, actes i reconeixements que s'han organitzat al llarg d'aquests 37 anys de trajectòria. En aquest sentit, destaquen actes com, per exemple, el lliurament del Caragol d'Or, el qual té com a principal objectiu homenatjar persones o entitats que aportin popularitat i renom a la ciutat de Balaguer per la seva activitat professional o dedicació, o també la festa de Sant Miquel, quan s'investeixen els nous membres de la societat. De la societat. Aquesta mostra pretén, doncs, posar en valor la tasca d'aquesta entitat que treballa per la cultura i el patrimoni immaterial de la ciutat. L'exposició es pot veure fins al dia 18 d'aquest mes de desembre. I anem ara fins a Àger, perquè ha celebrat aquest diumenge la 27a Fira Artesana, que ha omplert els carrers del poble de tradició, música, oficis antics i també activitats per a totes les edats.
Des de primera hora del matí, les places i carrers del municipi es van anar omplint de visitants que van gaudir d'una oferta variada que incloia demostracions d'oficis tradicionals, exposicions i fins i tot música en directe. La plaça Major acollia demostracions de puntaires i altres oficis antics, mentre que al camí nou s'hi va exposar eines i tractors històrics gràcies a la col·laboració dels Tres Tombs d'Àger. Paral·lelament, els espais emblemàtics del municipi, com la Col·legiata d'Àger i l'antiga farmàcia Montardit, que celebrava el seu centenari, van obrir les seues portes als visitants. També es va poder visitar l'exposició d'aquarel·les de Jesús Sanull a la sala de plens de l'Ajuntament i l'exposició al racó de la Terrissa, a l'antic forn. La música i l'animació també hi van tenir un paper destacat amb les actuacions de Folk i Manxa, l'Esperanceta de Casa Gàcia i els cantaires de la Vall d'Àger. Per als més petits, la placeta dels Jubilats oferia jocs infantils i un servei de mar gestionat per l'AFA del municipi. L'espai firal es va omplir amb una setantena de parades de productes nadalencs i gastronomia del Montsec, com ara mel, torrons, artesans i oli de primera premsada. Tot i que la fira es va fer aquest diumenge al matí, la programació, recordem, continuarà el proper cap de setmana amb dos esdeveniments destacats: la presentació de la revista La Cabanera número 23, el divendres dia 6 de desembre, que anirà acompanyada d'un tas de productes tradicionals, i el concert de la Núria Graham, el dissabte 7 de desembre, al local social, una cita molt esperada que posarà el punt final al programa d'activitats.
I anem ara, abans de la informació esportiva, fins a Camarasa, perquè també aquest diumenge ha celebrat, en aquest cas, una nova edició del Ranxo dels Vaguistes, un esdeveniment que commemora la vaga de la canadenca que va marcar un abans i un després en la història laboral amb l'aconseguiment de la jornada laboral de 8 hores. La festa gastronòmica també vol ser un acte de memòria històrica per recordar la lluita precisament pels drets laborals.
La jornada també ha inclòs diverses activitats culturals i reivindicatives, com una visita teatralitzada a l'exposició Els Estaliments a l'època dels treballs, a càrrec del grup de teatre local. Aquesta representació ofereix un recorregut per la vida quotidiana dels treballadors durant la construcció de la presa, amb un format que combina història i memòria. La representació enguany incorporarà un nou quadre, sumant un total de 9, distribuïts per diferents espais del municipi. Els quadres recreen la plaça amb l'alcalde i veïns, la sala de joc, les modistes, el saló de reunions de la CNT, la botiga de Queviure, un estanc, una carnisseria, un prostíbul i un espai amb gent del poble. Pel que fa al ranxo, es manté la tradició de portar un envàs o una olla per recollir les racions. Aquest menjar popular, que remunta als temps de la vaga, simbolitza la solidaritat de les famílies treballadores en moments de lluita i dificultat. En declaracions a Ràdio Balaguer, l'alcaldessa de Camarasa, Elisabet Lizaso, ha explicat que el ranxo dels Beguices reivindica la fita que va ser l'espurna nascuda a Camarasa i que va acabar a Barcelona, com la gran vaga de la canadenca, una vaga en la qual es van assolir les 8 hores laborals i que en aquest ranxo es posa en valor aquesta fita històrica.
Doncs avui calculem repartir entre 700 i 1.000 racions. Moltes ja estan encomanades, perquè així ho fem des del primer moment per calcular bé quina quantitat de ranxo fem. I, com sempre, a reivindicar aquesta fita, que va ser l'espurna que vam tenir aquí a Camarasa, que va acabar a Barcelona el mes de març com a la gran vaga de la canadenca, una fita que vam assolir les 8 hores laborals. I continuem posant-la en valor, continuem posant en valor Camarasa i que vam ser espurna, i així ho volem dir ben alt i ben fort, també una reivindicació en el dia d'avui. I quina millor manera de fer-ho que amb un dia fred del desembre, doncs amb un plat calent.
Lizaso també ha volgut agrair la implicació de tot el poble en fer possible la festa del ranxo.
La veritat és que aquest ranxo no tindria cap mena de sentit, i més amb la vida pròpia que està agafant any rere any, sense la implicació de la gent de Camarasa, evidentment. El grup de teatre amateur de Camarasa, amb tota la feinada que fa per fer aquest dia molt més divertit i per ensenyar aquesta història i mostrar-la arreu d'una manera divertida, com és teatralitzant aquestes plaques que ja tenim durant ja fa uns anys, no? Fa uns anys que tenim aquestes plaques commemoratives, doncs reivindicant-les, explicant la història, històries a vegades molt properes perquè són persones que, i famílies que tots hem conegut i coneixem, i això fa que encara sigui una festa molt més entranyable. Gràcies a la gent de Camarasa, això sí que vull que quedi molt... De la mateixa manera que els vaguistes ho van aconseguir, doncs ara s'aconsegueix amb la implicació dels veïns i veïnes d'aquí.
La construcció de la presa i de la central hidroelèctrica va suposar que arribessin a Camarasa entre 1.500 i 3.000 treballadors, alguns acompanyats de les seves famílies, fet que va canviar el municipi de dalt a baix. L'1 de desembre del 1918, els obrers que construïen la presa i central de Camarasa a l'entrada de les obres es van trobar a la Guàrdia Civil disposada a escorcollar-los abans d'entrar a la feina. Era una mesura nova amb la qual els treballadors no hi podien estar d'acord. Es van queixar i van exigir la seva retirada. L'empresa s'hi va negar i els obrers van iniciar una vaga contra la canadenca.
Ràdio Balaguer, serveis informatius. Esports.
Obrim la secció esportiva i comencem parlant de futbol, perquè el Club Futbol Balaguer va perdre aquest diumenge per 0-2 a Manresa, en un partit on els de la Noguera mereixien més i que va trencar la dinàmica de 5 jornades sense perdre que acumulaven. Un encontre que ja es preveia difícil per les destacades baixes del Balaguer, a causa sobretot de les sancions en el partit de la jornada anterior a les Borges Blanques. Tot i això, els balagrins van sortir al terreny practicant un joc ordenat i fent que el partit es mostrés força igualat. A pesar d'aquesta ordenació, un error defensiu al minut 21 de joc va significar el primer gol visitant. El Balaguer, però, no va baixar el ritme, mentre que els visitants es mantenien ja més tancats, amb un resultat que els afavoria i amb el qual s'arribaria al descans. A la represa, el Balaguer va incrementar encara més la intensitat, fet que es va traduir en un major domini del joc, però aquest domini no s'acabava de traduir en ocasions clares, que s'estavellaven contra la defensa visitant, que s'havia tancat a la seva àrea. Al minut 89, un contracop del Manresa va agafar desprevingut el Balaguer i va significar el 0-2 definitiu. Amb aquest resultat, el Balaguer cau a quarta posició. Pel que fa al juvenil, va empatar 0 en la seva visita a Cerdanyola del Vallès, un bon resultat per trencar la dinàmica negativa que té l'equip, com a cue, de la classificació. I parlem tot seguit de bàsquet, de cara i creu per als equips del Club Bàsquet Balaguer. Comencem pel mal resultat per al primer equip masculí del Club Bàsquet Balaguer, el Teixidor Associats, que aquest dissabte jugava com a local. El 1 d'octubre de Balaguer, per rebre el Viladecans, un partit que va acabar perdent per 64-71. Els balaguerins van començar dominant el joc i avançant-se al marcador amb un parcial de 15-10 al primer període, que s'equilibraria amb un empat a 34 al final de la primera part. A la segona part, els visitants van aconseguir obrir una petita escletxa de pocs punts de diferència, però que van anar mantenint i fins i tot van fer créixer poc a poc fins al final. Amb el parcial al tercer període, de 47-52 i el definitiu 64-71. Un resultat que deixa el Teixidor com a novè. I la propera jornada, recordem, disputarà el derbi comarcal contra l'Artesa de Segre, que és sisè, i a més està en bona ratxa. Pel que fa a l'equip femení, el Q2 Consultor jugava com a visitant a la pista de l'Espanyol, el QE de la classificació. Les balaguerines no van fallar i es van endur el partit, que van tenir sota control des del primer període, tot i que no va ser fins a la segona part que es va obrir la distància més gran al marcador. Aquesta victòria permet agafar aire a les de Jordi Caufapé, que són 12enes, per rebre la propera jornada al grup Barna, que és el 8è, però no està en bona ratxa i ha perdut els últims 4 partits.
I entrem en l'última part de l'informatiu, la que dediquem a repassar les portades dels diaris. Avui el Segre obre parlant de l'any de presó per escopir a 6 Mossos tenint Covid. L'Audiència de Lleida ha condemnat un home per aquest delicte d'atemptat, diu, contra l'autoritat després d'escopir a 6 agents dels Mossos d'Esquadra. També destaca que Aitona obre la seva catedral de pedra seca i parla també en l'àmbit esportiu de la derrota dolorosa, diu, de l'Iopos a la pròrroga davant del Corunya. La Mañana obre destacant avui que les carreteres de Lleida s'han cobrat 25 vides des del gener. És l'única demarcació catalana on puja el número de víctimes aquest any. També parla del clam per salvar la torre de Moradilla i també d'Ermengol, que diu fa poesia visual amb el vi com a protagonista. Aquest ninotaire de La Mañana va inaugurar ahir l'exposició Collita 58 al celler Mas Blanc i Jove. I el Punt Avui obre parlant aquest dilluns de l'ofici de pastora. L'Escola de Pastors i Pastores de Catalunya diu compleix 15 anys amb paritat entre l'alumnat i fomentant noves fórmules de treballar amb els ramats més sostenibles i col·laboratives. També diu que els pastorets auguren una temporada de rècord amb 63.000 espectadors i en l'àmbit polític destaca que el PSOE esquiva la pugna pel finançament de Catalunya. I amb aquesta mirada a les portades dels diaris, d'avui dilluns 2 de desembre, posem el punt i final. Gràcies per la seva atenció i que acabin de passar tots una feliç jornada.